I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat. Made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke and I went into a dream.
Aquí comença Músiques del segle XX, un programa sobre les històries de les mil músiques.
A Contrabanda, el 91.4 de la FM.
Bon dia, amics i amigues, oients de Ràdio Contrabanda. Soc l'Albert i aquí comença com una nova edició del programa Músiques del segle XX, programa de música i història de Ràdio Contrabanda, de Contrabanda FM. M'esteu escoltant avui en directe, avui que som dissabte 14 de juliol de 2018. Els que m'escolteu per la freqüència modulada m'haureu... haureu connectat al 91.4, que és la nostra freqüència. També em podeu escoltar, si viviu fora de Barcelona o de la seva àrea d'influència, que és on s'escolta Ràdio Contrabanda per la FM, podeu escoltar aquest programa i tots els altres programes d'aquesta ràdio a la nostra pàgina web, que és www.contrabanda.org. Aquest programa Músiques del segle XX és un programa de música i història en el qual posem música composada o estrenada durant el segle XX i aboquem l'entorn històric d'aquesta música. I és un programa que el gravem en directe quinzenalment, els dissabtes, i les seves repeticions, els dissabtes de 12 a 1 i mitja, i les seves repeticions s'emeten per Ràdio Contrabanda o per la pàgina web, s'emeten els dimarts de 2:30 a 4 o els dissabtes també de 12 a 1 i mitja. Avui estem emetent i gravant en directe al mateix temps, dissabte 14 de juliol del 2018, estem a l'estiu de calorós, fa calor aquí a Ràdio Contrabanda. Vull saludar avui a uns possibles oients nous que són els meus amics del grup de l'Hospital 2 de Maig, del grup de persones que vam estar lluitant fa 4 o 5 anys perquè l'Hospital 2 de Maig no es privatitzés i ho vam aconseguir. I doncs avui saluden aquests possibles oients, alguns d'ells sé que ho escolten, altres potser ho escoltaran avui per primera vegada. Doncs saludo tots els amics, bons amics del grup de l'Hospital del 2 de Maig. Avui anem a dedicar el programa, no anem a fer un programa dedicat a un any del segle XX, que és el que fem normalment, sinó que anem a fer un programa monogràfic dedicat a tres grans cantants femenines de la cançó popular europea del segle XX. Tres que van interpretar amb tres estils tres gèneres diferents de la cançó popular de tres països mediterranis. Els països són França, Espanya i Portugal. Els gèneres són la chanson francesa, la copla espanyola i el fado portuguès, i les cantants, les grans dívagues de la cançó europea del segle XX que anem a escoltar avui són Edith Piaf, Concha Piqué i Amàlia Rodríguez.
La fille de joie est belle au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bas. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bas du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas, elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune herbe, et les doigts secs et longs de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par là-bas, par non, elle a envie de chanter ses physiques. Tout son être étendu, son souffle est suspendu, c'est une œuvre étordue de la musique. La fille de joie est triste au coin de la rue là-bas. Son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron. La vie sera belle, ils seront de vrais pachas. Et tous les soirs pour elle, il jouera la java. Elle écoute la java, elle fredonne tout bas, elle revoit son accordéoniste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune herbe, et les doigts secs et longs de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par là-bas, par là, elle a envie de pleurer ses physiques. Tout son être étendu, son souffle est suspendu, c'est une œuvre étordue de la musique. La fille de joie est seule au coin de la rue là-bas. Les filles qui font la gueule, les hommes n'en veulent pas. Et tant pis si elle crève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue. Pourtant ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui, où il y a un autre artiste qui joue toute la nuit. Elle écoute la java, elle entend la java. Elle a fermé les yeux, les doigts secs et nerveux. Ça lui rentre dans la peau par là-bas, par là. Elle a envie de gagner ses physiques. Alors pour oublier, elle s'est mise à danser, à tourner au son de la musique. Arrêtez la musique.
Hem començat amb Edith Piaf, amb la francesa, de les nostres tres divas que avui anem a escoltar. Però abans d'entrar amb la seva biografia i la seva música, explicar una mica el context històric amb el que es van moure aquestes tres cantants, que va ser el context dels anys 30, 40 i 50 del segle XX, del segle passat. Una època que va estar partida per la meitat per un fet històric molt importantíssim i terrible, que va ser les guerres. Per una part, la Guerra Civil Espanyola, que es va fer des de l'any 1936 a 1939, i per altra part, la Segona Guerra Mundial, de l'any 1940 a l'any 1945. Abans de la Guerra Mundial, als anys 30, va ser una època de grans convulsions socials i econòmiques, i en la qual la lluita de classes a Europa va tenir la seva màxima expressió i la seva màxima radicalitat. Els anys 30 van ser uns anys a Europa de crisi econòmica, la crisi que es derivava del crac de la borsa a Nova York de l'any 1929, que va provocar la gran depressió als Estats Units, gran depressió que es va encomanar a Europa. I els anys 30 van ser una època, doncs, de que l'economia d'Europa va caure en picat, que hi va haver molt atur, va haver pobresa, augment de la pobresa i de la fam, i per tant un gran augment també dels conflictes socials a Europa. Però també va ser una època en la qual van tenir la seva màxima expressió la contraposició, el xoc que va acabar sent violent entre dues ideologies. Per una banda, la ideologia i els interessos de la classe obrera europea, que estava molt organitzada en aquesta època i que bàsicament tenia, per una banda, la ideologia anarquista que predominava a Espanya i per altra banda, l'ideologia socialista comunista inspirada en la revolució russa i en la Unió Soviètica, que predominava entre els obrers de França, de Gran Bretanya i d'Alemanya. I això és contraposat, aquesta classe obrera ben organitzada, forta, amb partits polítics importants, contraposada amb molta tensió contra els interessos de la burgesia, dels terratinents i de l'Església Catòlica, que es van oposar primer intentant utilitzar la democràcia, però com que van veure que no podien, llavors es van encarnar amb els partits nazis i feixistes, que en els anys 30 doncs, van anar prenent el poder a alguns països europeus. A Alemanya, concretament l'any 1934, el partit nazi d'Adolf Hitler va pujar al poder. A Itàlia teníem el partit feixista de Mussolini, que estava al poder des de mitjans dels anys 20. Altres països d'Europa, com Àustria, com Romania, també els partits nazis o partits semblants, i a Portugal també també van arribar al poder. I aquesta contradicció tan grossa va esclatar amb les dues guerres que abans us he parlat, la Guerra d'Espanya, guerra amb la qual la dreta i el feixisme i l'Església Catòlica es van aixecar contra la Segona República Espanyola, Segona República que hi havia a Espanya des de l'any 1931 i va acabar amb el triomf de la dreta. I a nivell de tota Europa, en la Segona Guerra Mundial, en la qual es va enfrontar el nazisme i el feixisme amb dos enemics, per una banda amb la Unió Soviètica comunista i per altra banda amb les democràcies occidentals, sobretot encarnades per la Gran Bretanya, amb el suport molt important dels Estats Units d'Amèrica. Guerra Mundial que va acabar amb la derrota dels feixistes i els nazis. Derrota que va tenir dos flancs, un flanc occidental amb el qual van arribar a Berlín els britànics i els americans, i un flanc oriental amb el qual van arribar a Berlín quasi al mateix temps la Unió Soviètica. Bé, doncs, llavors aquest és una mica el context històric dels anys 30, i després de la Segona Guerra Mundial va haver una època de pau. Ja no hi va haver conflictes armats, la lluita de classes també va quedar bastant esmortuïda perquè la gent estava esgotada per la guerra. I hi va haver aquest món dels anys 40, 50, 60, que es caracteritzava per l'existència de dos blocs socials, polítics i econòmics en Europa. Un grup de països, més els occidentals, d'Europa Occidental, que era un grup de països que tenien sistemes polítics i econòmics capitalistes i que estaven sota la influència i el protectorat dels Estats Units d'Amèrica. I un bloc de països de l'Europa Oriental que van adoptar règims comunistes o socialistes més o menys sota la imitació del comunisme que hi havia a la Unió Soviètica i que estaven sota la influència i la tutela d'aquest país de la Unió Soviètica. Bé, això és una mica el context d'aquest període dels anys 30, 40, 50, que és l'època amb la qual aquestes tres cantants van desenvolupar la seva part més important de la seva obra. Edith Piaf, ens situem ara a París, en aquest país dels anys 30, París amb grans contradiccions de classe i socials, amb gran també un París on la classe obrera vivia en condicions dolentes. Edith Piaf va néixer en aquest París l'any 1915, i va ser la més gran chansonnière francesa. Va ser filla d'una acròbata i d'una cantant de carrer, per tant, d'una família molt pobra, es va criar a un prostíbul I als 14 anys ja començava a cantar als carrers de París, al voltant de la Place Pigalle, per tant del barri Canalla de París, el barri del Moulin Rouge. I de seguida va admirar per la seva veu i el seu estil cantant. Va començar a cantar després als cabarets de Pigalle, i l'any 1936, amb 21 anys, va gravar el seu primer disc i va començar a ser coneguda per la ràdio. El 1940, amb el París ocupat ja pels nazis, l'exèrcit de Hitler, que l'exèrcit de Hitler va entrar a París l'any 1940, va debutar al cabaret Bovino, o el teatre Bovino, que era un local on actuaven els chansonniers més famosos de l'època, com Charles Trenet o Marie Chevalier. I va començar la seva carrera de chansonnier, de cantant. En aquest París ocupat, en el qual alguns cantants, bueno, pocs, van fugir de França. Bueno, us he de dir que França en aquesta època de l'ocupació, de la Segona Guerra Mundial, estava dividida en dos, per una part estava la França del Nord, que estava ocupada pels alemanys, i per altra banda els alemanys van permetre que es creés un estat francès teòricament lliure al sud de França, amb capital a Vichy, que estava dirigit pel mariscal Pétain, que era un ídol de l'ultradreta francesa, admirador de Hitler. I Edith Piaf va quedar-se en la França ocupada, a París, ocupada pels alemanys. Llavors, Edith Piaf va ser d'aquelles cantants que van contemporitzar el seguir actuant en aquesta França ocupada, per tant, aguantar els nazis, però, per altra banda, per sota mà, va ser una persona que va ajudar a moltes persones jueves a fugir i també va ajudar, per sota mà, la resistència francesa contra els nazis. Per tant, va ser una persona que va ser antifeixista. Hem escoltat abans l'acordeonista, que va ser una peça que va gravar en el París ocupat el 1941. I el 1944, recent, ha alliberat París. Els nazis van entrar a París i l'alliberació va ser una gran festa de llibertat, una gran celebració per part de la majoria dels parisencs. I en aquest ambient del París alliberat, Edith Piaf va gravar un del seu primer gran èxit, que va ser La Vie en Rose, que ara anem a escoltar aquesta La Vie en Rose, primer gran èxit d'Edith Piaf.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, ça me fait quelque chose. Une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. De tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui
bé, i ara passem a... Anem de França cap a Espanya i parlarem de la segona cantant de la qual avui volem abocar, que és Concha Piquer. Espanya als anys 30 va ser l'Espanya de la Segona República Espanyola, del 31 al 36, i de la Guerra Civil del 36 al 39. Concha Piquer és la creadora de la copla, que és un estil de cançó popular espanyola, i una de les seves més grans representants, màxima representant de la cançó espanyola a la primera meitat del segle XX. Concha és la més gran de les tres que avui anem a abocar, perquè va néixer l'any 1906, era ella valenciana, filla d'un manobre i d'una modista, i de ben petita va mostrar grans dots pel cant i la representació. Va començar de nena a cantar pels teatres de València i els seus voltants. La va descobrir el compositor Manuel Penella, autor de sarsueles, i es va convertir en el seu mentor i després amb el seu amant. I l'any 1922, amb només 3 anys, Concha es va embarcar amb la seva mare i amb Penella cap als Estats Units i Mèxic per formar part de la companyia que representava la seva sarsuela El Gato Montés, la sarsuela de Penella. Però van parar a Nova York primer, i en la seva primera actuació a Broadway va tenir un èxit tan gran que es va quedar diverses temporades als millors teatres de Broadway. Per tant, Concha va viure i es va educar com a música i com a cantant. Es va educar a Nova York dels anys 20, al Nova York bulliciós i canalla dels anys 20. Concha va actuar a espectacles amb estrelles com Janet McDonald, com Eddie Cantor, va participar espectacles de musicals o de cabaret del Broadway. Hi ha unes fotos inclús eròtiques de Concha Piquer, que això molt poca gent ho sap. Vázquez Montalbán es recorda amb el seu llibre Crónica Sentimental d'Espanya, que és un llibre que en el qual aboca la figura de Concha Piquer. Per tant, va ser una persona que va tenir una educació molt liberal i molt oberta en aquesta seva primera joventut als anys 20 a Nova York, aquesta època canalla, diguéssim, de Concha Piquer. Època que després va ser amagada en la seva època sota el règim franquista de Concha Piquer, que després en parlarem. Després de girar per Estats Units, per més que sigui Cuba, l'any 1927 va tornar a Espanya i es va presentar a Madrid i a Barcelona amb un espectacle també del mestre Penella, i va començar a tenir un gran èxit com a cantant. En aquests anys s'estava donant el pas a Espanya del couplet, de la música couplet, que era un couplet d'origen francès. S'estava creant un nou estil genuïnament espanyol, que era la copla o la cançó espanyola. Era un estil que barrejava coses del flamenc, de la sarsuela, del folklore de diverses parts d'Espanya, i també de la música nacionalista espanyola que feien gent com Falla, Albéniz i Granados. Agafant elements de tot això, compositors i cantants van crear aquest nou estil de la copla, la cançó espanyola, del qual Concha Piquer va ser la cantant que va definir aquest estil i la cantant més important, per mi almenys, per la meva opinió, de la copla, d'aquest estil de la copla espanyola. D'aquesta manera, Concha va sortir de l'òrbita del músic Penella, que era un músic més de couplet i de cabaret, i va agafar com a compositors el músic Manuel Quiroga i el lletrista Rafael de León, que eren dos compositors d'una gran qualitat, tant en quant a les lletres, el caràcter poètic de les lletres, com amb la qualitat musical de les músiques. I també va incorporar l'escriptor teatral Andrés Quintero, que era el que escrivia els llibrets dels seus espectacles. Llavors Concha ja va començar a ser coneguda com a una de les més grans artistes. En aquesta època encara compartia diguéssim, als anys 30, ho compartia amb altres com Pastora Imperio o com Estrellita Castro, però ja després de la guerra Concha va ser l'artista principal del gènere de la copla espanyola. Anem a escoltar una copla cantada per Conchita, una copla de Valverde, León y Quiroga, que és una de les coples més famoses, es diu Ojos Verdes, i escoltem aquesta versió, la primera que va gravar Conchita, versió gravada als anys 30, o sigui, abans de la Guerra Civil, en la qual està acompanyada per una guitarra, encara no està acompanyada per orquestra. Anem a escoltar aquests Ojos Verdes, doncs, per Concha Piquer.
Apoya en el quicio del avance vio, miraba encenderse la noche de mayo. Pasaban los hombres y yo sonreía, hasta que en mi puerta paraste el caballo. Derramame las candelas y yo te dije caché, ven y tómala en mis labios, y yo fuego te daré. Dejaste el caballo y el hombre te di, y fueron dos verdes los ceros de mayo, tus ojos pa' mí. Ojo verde, verde como la vaca, verde como el trigo verde y el verde, verde limón. Ojo verde, verde, con brillo de faca, que se enclava en mi corazón. Pa' mí ya no hay sol en lucero ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. Ojos verdes, verdes como la vaca, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Vimos desde el huerto despertar el día y sonar el arpa en la torre la vela. Dejaste mi brazo cuando amanecía y en mi boca un gusto de menta y canela. Serrana, para un vestido yo te quiero regalar, y no te dije estás cumplido, no me tienes que dar nada. Viste al caballo, te fuiste de mí, y nunca otra noche es más bella de mayo, he muerto a vivir. Oh, oh, verde, verde como la vaca, verde como el trigo verde y el verde, verde limón. Oh, verde, verde, con brillo de faca, que está enclavado en mi corazón. Pa' mí ya no hay sol, es lucero ni luna, no hay más que unos ojos que vivía sol. Oh, verde, verde como la vaca, verde como el trigo verde,
verde, verde limón. Bé, després d'escoltar aquests Ojos Verdes per Concha Piquer, ara presentem a la tercera de les cantants que avui anem a buscar, que és Amàlia Rodríguez. Amàlia era portuguesa, va néixer a Lisboa. Portugal va tenir una història bastant particular en aquests anys 30, 40, 50 del segle XX, perquè des de l'any 1923 a Portugal hi havia una dictadura militar i que no era ben bé feixista, era una dictadura inspirada, sobretot inspirada amb la ideologia religiosa nacional catòlica, amb el catolicisme. Era una dictadura molt dura, tenia una policia política que torturava, vull dir, doncs, realment, però no era propera al feixisme com va ser al principi com eren les dictadures d'altres països europeus i com va ser Espanya al principi la de Franco. Aquesta Portugal no va entrar a la Segona Guerra Mundial i per tant va tenir una continuïtat, una pau entre cometes, que només estava pertorbada per les guerres colonials, perquè Portugal tenia un imperi colonial molt gran i molt difícil de mantenir per lo petit que era el país, i a les guerres colonials d'Angola i a Mozambique doncs, van consumir en molta part dels recursos de l'Estat, i llavors la població vivia en la pobresa a la metròpolis a Portugal. Amália va ser una cantant de fado, que fado és un estil de cant popular que va néixer a finals del segle XVIII als barris mariners de Lisboa, que és un gènere de cant acompanyat per una guitarra espanyola i una guitarra portuguesa, i era cantat tant per homes com per dones als barris de Lisboa més populars, i es caracteritzava per expressar sobretot sentiments de melancolia, de nostàlgia o petites històries quotidianes de la vida de la gent popular dels barris de Lisboa. Amália va néixer l'any 1920, per tant és la més jove de les tres que estem abocant, una família pobra també. Amb 15 anys va començar a cantar per les tavernes del port de Lisboa. Als 19 anys va començar a cantar ja com professional a les cases de fados, i ràpidament es va fer molt, molt popular. Va començar a gravar discos, i el 1945 va viatjar a Brasil, on es va fer també molt popular, i va començar a fer pel·lícules, perquè a part d'una cantant magnífica, era una dona molt, molt guapa, d'una gran bellesa, i va fer moltes pel·lícules de protagonista també. Després, el 46 va tornar a Lisboa, i ja era una gran figura, molt popular, tant com a cantant com per les seves pel·lícules. Anem a escoltar una cançó d'aquesta primera època d'Amália, que es diu Una casa portuguesa.
Fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se a porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, cheirinho alecrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas no jardim, o São José das Azulejos, mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. Com certeza uma casa portuguesa, no conforto pobrezinho do meu lar, à fartura de carinho, e a cortina da janela o luar, mais o sol que bate nela. Basta pouco, poucochinho para alegrar uma existência singela. É só amor, pão e vinho e o caldo verde verdinho a fumegar na tigela. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas no jardim, São José das Azulejos, mais o sol da primavera.
Amália Rodríguez és una cantant que a mi m'emociona, que em fa plorar només d'escoltar la veu que té, i d'escoltar els fados i la guitarra portuguesa. M'encanta la música dels fados. Bé, ara tornem amb aquesta vocació d'aquestes tres cantants, Edith, Concha i Amália. Tornem a Edith Piaf, tornem a França, tornem al París de la Liberació, el París que s'havia lliurat de l'ocupació dels nazis. S'ha de dir que França, dels països europeus, va ser dels que va sortir millor lliurat de la Segona Guerra Mundial, perquè com que va ser ocupat sense resistència per part dels nazis a l'any 1940, doncs no va patir molta destrucció per bombardejos, cosa que sí va passar, per exemple, a Gran Bretanya, a Londres, i també, per suposat, a Alemanya, el país que va perdre i que va quedar totalment arrasat després de la Segona Guerra Mundial, i Londres i Gran Bretanya també van quedar molt afectats per bombardejos i les seves economies molt destruïdes per l'esforç de guerra, i també molta gent que va morir als fronts, i per tant gent que es trobaven a faltar, gent que faltava com a braços de treball en aquests països, no? En canvi, França, al ser ocupada ràpidament, doncs, i també al ser alliberada molt ràpidament, sense molta lluita, l'any 1944 pels americans i els britànics, doncs no va patir tant aquesta... I per tant es va recuperar més de pressa que els altres països europeus. Era un París, per tant, que la gent, sí, passaven... No era, la gent vivia pobrement, però vivia, podien viure, hi havia menjar, també l'agricultura francesa era molt potent i per tant podia autoabastir a França d'aliments, per tant els anys 40, finals dels 40 i 50 a França van ser uns anys que el país més o menys es vivia bastant bé. Va ser uns anys també que la França es va convertir en la capital cultural d'Europa, segurament per això, perquè era un país que podia dedicar-se a la cultura. Va ser l'època de la filosofia existencialista, també dels cantautors que van començar a sorgir a Saint-Germain-des-Prés, al barri intel·lectual de París, a filòsofs com Jean-Paul Sartre, com Albert Camus, com Simone de Beauvoir, cantautors com Yves Montand, com Gilles Greco, que cantaven precisament, els cabarets de Saint-Germain-des-Prés cantaven cançons amb lletres d'aquests intel·lectuals existencialistes. Doncs amb aquest París, Edith Piaf va continuar la seva carrera, però Edith Piaf era una mica diferent d'aquests cantautors que eren més intel·lectuals. Edith Piaf sempre va ser una cantant del poble, una cantant popular, una cantant que va ser adorada pel poble francès. També ella es va relacionar també amb aquesta avantguàrdia intel·lectual, per això, per exemple, amb Yves Montand, que va ser un dels cantants d'aquesta, diguéssim, cançó intel·lectual. Edith Piaf va tenir un idili, va estar 2 anys com a parella artística i musical amb Yves Montand. Edith Piaf va tenir una vida sentimental molt agitada, que això també va formar part de la seva llegenda. Va tenir molts amants, moltes parelles, per exemple, a veure, per qui els tinc apuntats, bueno, per exemple, Charles Aznavour, per exemple, també va tenir històries amb l'actor Marlon Brando, que després explicarem que va estar a Hollywood, també amb George Moustaki, el cantor George Moustaki, amb aquest Yves Montand que ja ho hem dit. Sempre amb històries molt que van durar poc temps, que van acabar malament, i que es van airejar molt als, diguéssim, a les revistes del cor d'aquella època a França. Per tant, va ser una persona de les revistes del cor, també, Edith Piaf. El 1948 se'n va anar als Estats Units de gira, va tenir un gran èxit i va viure allà durant uns quants anys. Allà als Estats Units, a part de tenir una història amb Marlon Brando, com hem dit, va conèixer el gran amor de la seva vida, que va ser un boxejador que havia sigut campió del món, que es deia Marcel Cerdan. Amb ell va tenir una història d'amor molt intensa, però que va durar poc més d'un any, perquè al cap d'un any i poc va morir en un accident d'aviació a finals de 1949. Llavors es diu que, producte del sofriment d'aquesta pèrdua, Edith va començar la seva addicció a la morfina i altres drogues, que la va portar finalment a la mort jove, com veurem. El 1951, una mica en homenatge, en record d'aquest seu gran amor, va gravar un altre dels seus grans èxits amb lletra seva i música de la seva compositora Marguerite Monnot, que es diu Himne à l'amour. Anem a escoltar aquest Himne à l'amour, doncs.
Veut bien s'écrouler
L'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. De ma bande, les problèmes, mon amour, puisque tu me jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Un jour, la vie t'arrache à moi. Si tu meurs, que tu sois loin de moi. Que m'aborde, si tu m'aimes, par moi je mourrai aussi. Que nous aurons l'éternité dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel, plus de problèmes, mon amour, crois-tu qu'on se
sé qui sem, Déu reuneix els que s'estimen, diu al final aquesta cançó, l'himne a l'amor, que la va fer, em recorda, del seu gran amor Michel Cerdan, Edith Piaf. Edith Piaf va continuar durant els anys 50, es va convertir en la cantant més popular de França i també en una de les més populars del món. Com us he dit, tenia gran èxit als Estats Units també, actuava molt, feia gires, però tot això limitat per el seu mal estat de salut, que cada vegada s'anava augmentant, que estava produït en gran part per la seva addicció a l'alcohol i a la morfina. Anem a escoltar una altra cançó d'aquesta època, de l'època del més gran èxit d'Edith Piaf, que era una cantant famosa a tot el món, una cançó que es diu Milord.
Soir à ma table, il fait si froid dehors. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant, je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière, dame. Le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau rôle. On aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle. J'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres, qui n'a pas su comprendre qu'elle a brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme, laissez-vous faire, Milord.
La cançó cantada per Edith Piaf, que em sap greu haver-la tallat abans d'acabar, però és que veig que vaig malament de temps. I ara anem cap a la vida i l'obra de Concha Piquer, espanyola. Concha Piquer, a la postguerra, als anys 40 i 50, la postguerra de la Guerra d'Espanya, va ser la cantant més popular d'Espanya. La postguerra va ser una època l'època més negra de la dictadura de Franco, com ja us he explicat en altres programes, ja sabeu, època en la qual els espanyols vivíem, perquè jo vaig néixer en aquesta postguerra, vivíem sota la misèria física, perquè hi havia racionament, i no hi havia poc menjar, hi havia a l'Espanya rural i es passava fam, però també la misèria moral i intel·lectual de que era un règim que no hi havia llibertats, hi havia una censura total, i l'única, diguéssim, art popular que el franquisme va permetre va ser l'art d'aquest de la copla, de la cançó popular, art que es representava als teatres per la gent benestant i que la gent pobra del poble l'escoltava per les ràdios, que llavors quasi tothom tenia una ràdio a casa seva. Concha Piquer va ser doncs, d'aquesta gent, d'aquesta copla que es va fer durant aquests anys del franquisme. El fet de que fos la cantant més popular ha fet que se l'identifiqués amb el franquisme. Ella, en la seva autobiografia, diu que no és, ella no és que fos franquista, sinó que va ser la cantant més popular a l'època franquista. És veritat que era una persona de dretes i que es va adaptar bé al règim, però també és veritat que veient la seva biografia, que no va ser especialment complaent amb Franco ni la seva família, que es va negar diverses vegades a anar a cantar en particular per ells, a Palacio del Pardo, on vivien. Va dir que si volien sentir-la, que anessin al teatre. I també que va ser amiga de Miguel de Molina, que va ser un altre cantant de copla, que va haver de fugir d'Espanya perquè va ser apallissat pels falangistes per la seva orientació sexual, i va haver de fugir d'Espanya. Doncs. Per tant, Concha Piquer va ser una persona ambigua amb el franquisme, però tampoc es pot dir que fos directament franquista, almenys és el que jo penso. Ella va portar la seva màxima expressió a l'estil de la copla espanyola. Hi va haver altres cantants de copla als anys 50-40, com Lola Flores, Juanita Reina, Gracia de Triana, Marifé de Triana, però ella va ser va estar per sobre de totes elles, amb molta diferència, sobretot perquè, de la manera com Concha interpretava les cançons, interpretava d'una forma quasi teatral, era un intèrpret genial. Anem a escoltar d'aquesta època seva algunes cançons més famoses, una que es diu La Parrala.
La Parrala, dicen que era de Mogue, otros aseguran que fue de La Parma, pero nadie supo de fijo saber de dónde sería Trini La Parrala. bebiendo, pero nadie comprendía el porqué de la agonía que la estaba consumiendo. Uno decían que sí, otro decían que no, y para dar más que decir, la parrala sí cantó. Que sí, que sí, que sí, que sí, que a la parrala le gusta el vino. Que no, que no, que no, que no, ni el aguardiente ni el marraquino. Que sí, que sí, que sí, que sí, que si no bebe no puede cantar. Que no, que no, que no, que no, que solo bebe mafia. ¿Quién me compra este misterio? Adivina, adivinanza. ¿Por quién llora? ¿Por quién bebe? ¿Por quién sufre la parrala? Dos hombres riñeron una madrugada dentro del colmado donde ya cantaba. Y el que cayó herido dijo a Lefira, por tu culpa se destruyó la parrala. Los jueces al otro día a la Trini preguntaban si aquel hombre conocía, y la Trini contestaba, yo no lo he visto en mi vida, ni sé por qué lo mataba. Unos dijeron que sí, otros dijeron que no, y para dar más que decir, la parrala sí cantó. Que sí, que sí, que sí, que sí, que la parrala tiene un amante. Que no, que no, que no, que no, que ya no quiere más que a su cante. Que sí, que sí, que sí, que sí, que si no bebe no puede cantar. Que no, que no, que no, que no, que solo bebe para obviar. ¿Quién me compra este misterio? Adivina, adivinanza. ¿Por quién llora? ¿Por quién bebe? ¿Por quién sufre la parrala?
Cançó de Concha Piquer, gravada als anys, finals dels 40, 50, quan ella era la més gran intèrpret de copla d'Espanya. Concha també va tenir èxits fora d'Espanya, Argentina, on es va fer molt famosa, va viure uns anys a Argentina, va ser amiga d'Eva Perón, també a Mèxic, i es caracteritzen les seves cançons, les seves lletres, del gran lletrista que és Rafael de León, sobretot les protagonistes eren aquestes dones amants que havien d'esperar, diguéssim que tenien un paper secundari perquè davant del seu amant masculí, perquè tenia altres amants, llavors elles es quedaven esperant que vingués. També la figura de la querida, que en aquesta Espanya de Franco era molt típica, que la gent rica, doncs, tenien, els homes tenien una dona i una família, i després tenien la querida, que era una cosa quasi admesa. Té una cançó la Concha Piquer que es diu Romance de la otra, que l'estribillo diu jo soy la otra, la otra que nada tengo derecho porque no tengo un anillo con una feixa por dentro. Doncs aquestes històries desgarrades de dones esperant el seu amant, de dones despitades, de dones que se senten marginades amb l'amor, no? Té una cançó, un gran èxit seu, que es diu Y sin embargo te quiero, que explica això d'una dona que espera el seu amant, que té unes altres amants, i llavors mentre ella l'espera i diu que a pesar de lo malament que la tracta, diu y sin embargo te quiero. Però aquesta cançó és una cançó que la interpretació de Concha, pues, arriba un, és increïble, és immillorable. Escoltem doncs aquesta Y sin embargo te quiero.
Y yo nunca quise poner atención. Cuando llegaron los llantos, ya estaba muy cerca de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde, ningún reparo lo más que te preguntaba era que si me querías. Y bajo tus besos en la madrugada, sin que tú notaras la cruz de mi angustia, solía cantar. Te quiero más que a mis ojos, te quiero más que a mi vida, más que al aire que respiro y más que al amor de mi vida. Se me sarten los pulsos si te dejo de querer, que las campanas me doblen si te falto alguna vez. Eres mi vida y me muero de verte, y te lo juro, compañero, quererte. Y sin embargo te quiero. Y nada te importa de mi soledad. Sabes que tienes un hijo y ni el apellido le viene a dar. Llorando junto a la cuna, me dan las claras del día. Mi niño no tiene padre. Qué pena de suerte mía. Anda, rey de España, vamos a dormir. Y sin darme cuenta, en vez de la tana, yo le canto así. Se me sarten los pulsos si te dejo de querer, que las campanas me doblen si te farto alguna vez. Eres mi vida y me mueve de verte, te lo juro, compañero, no debía de creerte, no debía de quererte. Y sin embargo te quiero. Que se me paren los pulsos si te dejo de querer, que las campanas me doblen si te falto alguna vez. Eres mi vida y me mueves, y te lo juro, compañero, no debía de quererte, no debía de quererte.
Aquesta cançó em posa la pell de gallina. M'emociona terriblement. Bueno, doncs ara passem a tornar a parlar de la portuguesa, d'Amàlia, Amàlia Rodríguez. Amàlia, després de la... Ja us he dit abans que la Segona Guerra Mundial Portugal va quedar fora, per tant no va influir molt amb la vida portuguesa. I Amàlia va continuar la seva carrera, una carrera que la va fer molt famosa, la més cantant més famosa i també actriu de cinema a Portugal, sinó també a França, que a França va tenir un gran èxit. Va actuar en el famós Olímpia de París, que on actuaven tots els grans cantants francesos, que no actuaven gaires cantants de fora de França. Amàlia, en quant a la política, doncs, si per una part va ser tolerada pel seu caràcter tan popular per la dictadura de Caetano, és veritat que ella va simpatitzar, hi ha opinions diverses, però jo em crec les que diuen que és una simpatitzant amb l'esquerra, que va col·laborar econòmicament al Partit Comunista en la clandestinitat i també que va ajudar els presos polítics i exilats. Va tenir inclús una cançó seva que es deia Abandono do Fado de Peniche, que Fado de Peniche era una illa on hi havia una presó on torturaven els presos polítics. Doncs aquesta cançó va ser censurada pel règim del dictador. Anem a posar alguns fados d'aquesta època d'esplendor d'Amàlia dels anys 50. Anem a posar un que es diu Amoraira.
Certo fadista de cor morena, boca pequena, olhar trucista. Consigo, mas que ainda agora e a toda hora trago comigo. Ai, moraria dos roxinóis nos beirais, dos vestidos cor de rosa, dos pregões tradicionais. Das procissões a passar, da severa em voz saudosa, na guitarra a solução. Das procissões a passar, da severa em voz saudosa, na guitarra a solução.
Amàlia, amb els seus fados, va comptar amb els millors lletristes i compositors, molts d'ells poetes molt, molt considerats, com Gabriel de Oliveira com a lletrista, i compositors com Alain Oldman. Anem a escoltar un altre dels fados més famosos d'Amàlia, un que es diu Todo isto es fado, tot això és fado, amb el qual explica el que és, una lletra que explica què és el fado, aquesta nostàlgia, aquests sentiments que s'expressen amb el fado. Rodríguez, Todo isto fado. I ara a veure si em dóna temps de posar una última cançó de cada una de les tres cantants fonamentals del segle XX de cançó popular que avui estem abocant. Primer, de l'Edith, posarem l'última cançó que va gravar. Edith va morir, la primera de les tres, va morir molt jove, va morir l'any 1963 a París com a conseqüència de les seves addiccions i de la seva mala vida. Va tenir un enterrament multitudinari, va paralitzar París. El cementiri Pere Lachaise està enterrada i té una de les tombes més visitades d'aquest cementiri i de tot el món. I poc abans de morir va fer una sèrie de concerts a l'Olímpia de París memorables, en el qual va estrenar aquesta cançó que es diu Je ne regrette rien, jo no m'arrepenteixo de res, que és una espècie de declaració de principis. Escoltem aquesta cançó doncs, d'Edith Piaf, Je ne regrette rien, jo no m'arrepenteixo de res.
Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie.
Quina cançó d'Edith Piaf, Je ne regrette rien, no m'arrepenteixo de res, deia Edith en aquesta cançó. I ara Concha va tenir una final molt diferent de la seva vida. Concha era una persona de dretes, d'una vida ordenada. És veritat que no es va amb el seu company de quasi tota la vida, era un ex-torero, Antonio Márquez, amb el qual no es va poder casar perquè era un torero que estava anteriorment casat, una persona que estava casada, i per tant, com que a Espanya no hi havia el divorci, doncs van viure en pecado, segons l'Església Catòlica, tota la seva vida, Concha Piquer, amb el seu marit, encara que no casat, Antonio Márquez. Doncs bé, Concha era un cantant molt perfeccionista, i l'any 1959, amb una actuació, va tenir un petit fallo de veu, que quasi no el va notar només que ella, però va decidir abandonar els escenaris i abandonar les gravacions. Llavors, va retirar-se i va viure els últims anys de la seva vida dedicada a la seva família, als seus nets i retirada dels escenaris. Només va cantar en ocasions especials. Anem a posar, va morir l'any 1980 a Madrid. Anem a posar una de les últimes cançons que va gravar, una que es diu Amante d'Abril i Mayo, que és una de les cançons més transgressores de Concha, perquè és una història d'una dona gran que té un amant jove, un amant de 22 anys, una dona de 40 i pico, i doncs reivindica aquest dret de les dones grans a tenir amants joves i al final diu jo també tengo derecho a vivir como las locas. Escoltem doncs aquesta, o sigui, una cançó feminista. Escoltem aquesta Amante de Abril y Mayo.
Pronto un día cambió de peinado, cambió de peinado.
decirle adiós sea un niño tostado, a un niño tostado que partió a galope sobre su alazán. Amante de abril y mayo, moreno de mi pasión, te llevo como a caballo sentado en mi corazón. Me están doliendo los centros de tanto quererte a ti. Me corre ven adentro tu amor de mayo y abril. Pero contra el viento de la comidilla, de la comidilla, y a pesar del tango de lo de la edad, la vieron casada, salí de mantilla, con aquel hermosito de la catedral. Amante de abril y mayo, moreno de mi pasión, te llevo como a caballo.
Que aprendan todas de mi a querer com les loques, diu Concha Piquera en aquesta cançó. I ara anem a posar una última cançó d'Amàlia Rodríguez, la portuguesa. A l'any 1974, Portugal va córrer la revolució dels clavells, revolució de los claveles, amb el qual els militars d'esquerra es van aixecar i van derrocar el dictador Marcelo Caetano. El poble va sortir als carrers i va amb clavells que els posava dintre el fusell dels soldats i va confraternitzar amb l'exèrcit. Llavors es va derrotar la dictadura i va crear la República Portuguesa. Espanya vam viure amb enveja, estàvem encara amb el Franco, com els portuguesos traien el seu dictador, cosa que els espanyols no vam ser capaços de fer, sinó que vam haver d'esperar que es morís. Doncs bé, va haver una cançó que va simbolitzar aquesta revolució dels clavells de Portugal, una cançó del cantautor José Afonso, que es deia Grandola Vila Morena, i aquesta cançó Amàlia, el primer disc que va fer després una cop Portugal recuperada la democràcia, doncs va gravar aquesta cançó, entre altres, Grandola Vila Morena, que ara la posem com a final d'aquest programa d'avui de músiques del segle XX, programa que tornarà, que es repetirà el dimarts de la setmana que ve i de la següent, de 2:30 a 4, i també el dissabte que ve, de 12 a 1:30, i que tornarem en directe d'aquí dos dissabtes, d'aquí 15 dies. Bé, em despedeixo, doncs, fins al proper programa en directe amb aquesta cançó Grandola Vila Morena, cantada per Amàlia Rodríguez.